COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE des de Lleida. Són les 12:20 minuts, dijous 5 de desembre del 2019, amb una nit i matí plujosos, almenys a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Ja t'avanço que fins a les 12 del migdia havien caigut a Lleida 17 litres en 19 hores. És una d'aquelles pluges que podem anomenar bona. Una pluja que s'allarga en el temps, que cau de manera moderada, i aquesta sí que entra a la terra, i aquesta sí que és la que necessitem, no aquelles barbaritats de 70, 80, 90 litres en mitja hora. Allò no. Fixeu-vos, 17 litres en 19 hores. Aquesta és la bona, la que necessita la terra. Buscarem aquesta previsió meteorològica perquè estem a portes d'un llarg cap de setmana, qui pugui. Demà és festiu, demà divendres, dissabte i diumenge, i qui més qui menys, doncs segurament bastanta gent acabarà fent una escapadeta. Doncs buscarem la previsió meteorològica, perquè això és una d'aquelles coses que sempre mira la gent. És igual si vas a la platja o a la muntanya, escolta, quin temps farà? Doncs li preguntarem a l'Agència Estatal de Meteorologia, avui a l'Íñigo Jiménez. També ens informarem de l'actualitat informativa. Parlarem dels consells veterinaris amb Anadon Veterinaris i també els consells de salut i de nutrició amb el Christian Didier. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra del records del Joan Bellmunt. Estem a dijous, tot i que sigui vigília de festiu, o justament perquè és vigília de festiu, avui, a partir de la una, ja saps que tenim la nieve en la COPE amb el David Velasco i parlarem de moltes, moltes coses, informacions, gruixos, activitats de les estacions hivernals. Jo crec que si encara en quedava alguna per obrir, segur que obre demà. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Les precipitacions s'aniran remetent durant la tarda a nord a sud, amb la cota de neu entre 1.600 i 1.800 metres. Les temperatures pugen màximes avui de 15 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Balaguer, 11 a Lleida capital i Tàrrega i 10 a Vielha. El vent bufa del nord-est moderat, excepte la meitat nord on és variable. Demà divendres tindrem temps més estable amb intervals ennuvolats i boires matinals a primeres hores, encara que durant la tarda el cel quedarà ja poc ennuvolat o serè. Les temperatures màximes demà pujaran lleugerament i arribarem a 15 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Balaguer, 11 a Lleida capital i també a Tàrrega i a Vielha. Les mínimes baixaran, s'esperen gelades febles a punts del Pirineu i seran d'un grau negatiu a la Seu d'Urgell, 0 a Vielha i 3 a Tàrrega, Balaguer i Lleida capital. El vent demà bufarà variable flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Doncs apa, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Denunciat penalment a les Garrigues un camioner que multiplicava per 7 la taxa màxima d'alcohol permès. El conductor circulava de forma negligent i enveia el sentit contrari de la carretera. Es va creuar amb un vehicle que ràpidament va trucar al 112 i els Mossos d'Esquadra el van poder sorprendre i detenir-lo. Va ser cap a les 11 del matí, Nacional 240. Ja és una carretera punt negre, per entendre'ns. És un professional del volant. Ja sap que no ha de beure. Zero. No allò de una copeta. No, zero. Tot i que la llei permet fins a 0,15. 0,15 mil·ligrams en litre aspirat. Però vaja, si ets un professional com Déu mana, zero, zero. Doncs no el doble, ni el triple, ni quatre. Set vegades més, 1,05 mil·ligrams per litre. Set vegades més. Després són aquests que diuen, no, és que anava bé, tranquil, que anava bé. Ja, anava fent esses per la carretera, però anava bé. Afortunadament no hem de lamentar cap accident ni cap pèrdua humana, però passen aquestes coses. Per tant, escolteu, si és professional d'això, doncs ull. I si no ho ets, també. Dic això també perquè ara ve, doncs, aquests dies, aquest cap de setmana llarg, en el que segur que agafarem més el vehicle, doncs anem amb cura. Les condicions meteorològiques són les que són. Ha plogut, segurament trobarem carreteres molles, baixes temperatures al matí. Que anar 80 en lloc de 100 és 5 minuts de diferència, 7 minuts, ni que siguin 10. És igual, si la qüestió és arribar. Per cert, parlant de carreteres, Foment adjudica per 7,6 milions d'euros la millora del ferm de la A2 entre Torrefarrera i els Alamús. Es tracta d'un tram de 15 quilòmetres que suporta un important volum de trànsit. A veure si en lloc de fer pedaços, el que fan és fer-lo bé i posar l'asfalt perquè aguanti, perquè jo tampoc entenc que unes carreteres s'hagin de fer malbé cada dos per tres, però bueno. Obrim la plana local. Félix Larrosa veu injustos, sense ambició i incapaços d'impulsar la ciutat als pressupostos de la paeria per al 2020. El PSC reclama incorporar una partida d'1,2 milions d'euros per al vial de Torres Salses i rebutja que l'Ajuntament financiï la nova escola de Pinyana. Per cert, que parlàvem d'aquest cap de setmana llarg, el Pirineu Lleidatà preveu assolir un 85% d'ocupació durant aquest pont de la Puríssima. El Patronat de Turisme de la Diputació calcula que durant aquest cap de setmana llarg es vendran més de 60.000 forfets. Avui, a partir de la una, a la Nieve en la Cope, parlarem amb Júlia Alegre, del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. I s'han donat els premis ARC 2019 i, entre d'altres, hi ha hagut el de locals de concerts que se l'han dut el Cafè del Teatre de Lleida. Per tant, és una d'aquestes bones notícies. Busquem l'actualitat informativa amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs el Cedis Bàsquet, el Cadi la Seu ahir va fer història i segueix el somni europeu després de guanyar 55-71 a la pista del PEX, que permet a les lleidatanes acabar segones de grup, a aprofitar també la derrota del Miskolka França, 81-66. El parcial final de 0-14 va decidir el maig. I amb el Dakar, recordem que Isidre Esteve hi participarà aquest any, s'ha desplaçat a Marsella, on el seu vehicle, el 4x4, amb el que competirà el Dakar, embarcarà cap a l'Aràbia Saudita i arribarà d'aquí a pocs dies. Els pilots, evidentment, hi arribaran després.
Esta temporada he encontrado el amor.
¿En serio? Cuenta, cuenta.
Sí, en la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos. Tienen unos zapatos ideales y qué cómodos.
Como para no enamorarse, mira los míos. Los llevo siempre puestos, son mis indispensables.
Menos mal que no soy celosa. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
¿Qué darías por no volver a tener ni una avería por la cal en toda tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
El temps veterinari, que arriba com tots els dijous des d'Anadon Veterinaris, estan al carrer Segrià, número 11, al telèfon també 973-266-388-266-388. Ja saps que és un telèfon que a horari comercial et contestaran des de la botiga, tot i que si necessites parlar amb un veterinari te'l passaran immediatament, però que fora d'horari comercial és un telèfon que et posarà en contacte directe amb el veterinari d'urgències. Per tant, recorda, 24 hores tots els dies de l'any i ara que venen festius, també, 973-266-388. Està amb nosaltres, com totes les setmanes, la Imma Sabater, que és infermera veterinària d'Anadon Veterinaris. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Imma ja sabeu que hem estat parlant aquestes dues setmanes darreres de viatjar. Ara venen, bueno, el festiu que comença, el pont que tenim que comença ara, aquest és relativament curt, però hi ha gent que, escolta, ja s'escapa 3 dies, però per Nadal hi ha gent que sí que viatja. Vam parlar dels gossos, de si marxo de viatge, què faig amb ells, els deixo o me'ls enduc? I si me'ls enduc, què he de fer, depenent d'on vagi? I si els deixo, què he de fer, depenent d'on els deixo? Però ens han enviat missatges, i això ja ho vam dir la darrera vegada, ja saps que tenim un número de WhatsApp, nosaltres, el 664-526-180, i ens pregunten, escolta, i els gats? Doncs els gats també en parlarem. Imma, aviam, amb un gat podem fer el mateix que amb un gos, ens el podem endur o no, però sí. Poder-ho fer, ho podem fer, però hi ha coses menys recomanables per un gat.
Sí, la veritat és que el gat s'estressa molt, és molt diferent al gos. Nosaltres pensem que el millor és que es pugui quedar a casa d'amb ell, que pugui anar algú i li pugui donar de menjar, perquè ell no necessita sortir a passejar ni ell se troba bé a casa seva.
És un dels avantatges dels gats, no?
Sí, sí. Ell se troba bé a casa seva i si no estàs tu, doncs que pugui vindre un altre, però ell està a casa.
Però és a dir, un gat pot estar sol a casa tranquil·lament, amb sí, una sí. visita diària...
Sí, tu vas, li dones de menjar, de beure...
Menjar, aigua, li neteges les pedres, el toques
i ell... neteges les...
Els gats al final dormen 18-19 hores al dia, no?
Sí, moltes, moltes.
És que ho he llegit una vegada i dic, és que un gat viu... O sigui, diu, no, és que ha viscut 15 anys. Bueno, 15 anys no, 3 hores per dia, calculem.
Sí, dormen molt, sí, i després s'acicalen molt i juguen una mica i una altra vegada a dormir. Sí.
Per tant, si tenim una persona de confiança que ens pugui anar a donar un cop d'ull a casa... ja ho tindríem solucionat.
És el més recomanable.
Que evidentment, a la persona li hem de deixar uns telèfons de contacte i l'alimentació i tot plegat.
Exacte, si el teu gat es medica, pues li has de deixar anotat les hores que es medica, la quantitat, tot. I si peren una...
Canviar l'aigua cada dia.
L'aigua sí. cada dia, sí. I la sorra s'ha de netejar cada dia, també.
Hi ha residències per gats?
N'hi ha. Però tornem a lo mateix, s'estressen molt... a vegades deixen de menjar, deixen de viure, perquè ells no... És un animal que s'estressa molt fora de casa i nosaltres pensem que el millor... O el tens acostumat des de petitet, que cada estiu te l'emportes a la casa d'estiu i ell ja coneix l'altra casa i pel camí, igual que havíem comentat amb els gossos, també hi ha medicació que si veniu a la botiga o a la clínica us recomanarem pel viatge, pel mareig o unes feromones perquè estiguin una mica més tranquils. Però si no està acostumat a viatjar, la veritat és que el millor és que, que es quedi a casa tranquil.
També vam parlar la setmana passada que un gos, després d'un parèntesi de 7, 3 o 10 o 15 dies, et reconeixerà igualment, evidentment, i es posarà content... Els gats és una altra història.
Sí.
Cuideu que el gat es pot arribar, permeteu-me l'expressió, a rebotar una mica.
Sí, s'emprenya. Pot estar... Bueno, t'ignore uns dies, bueno, alguns gats, o se fa pipi damunt de la teva maleta, del que acabes de portar, o al teu puesto del llit. Sí, coses així les poden fer,
És normal. S'enfaden,
Sí, sí.
S'enfaden.
És rencorós.
I alguna manera, és a dir, torno de viatge i el gat l'he deixat, li porto alguna cosa diferent per menjar, no del viatge, que ja vam dir que els animals no li hem de donar, però alguna cosa especial per gats, un premi, alguna cosa, o...
També venem premis per gats,
Però és aconsellable?
No, igual que... No, fas la vida normal com fas sempre. Si tens els seus premis que li sols donar, doncs, no sé, un cop a la setmana, jo que sé, els diumenges li dono això... com sempre.
Correcte. En tema de documentació, els gats?
Els gats s'han de viatjar amb avions exactament el mateix que amb els gossos. Han de portar el seu passaport, el seu xip, que és obligatori igual.
Els gossos, i els gats també,
És obligatori, sí. És obligatori portar el
xip. I alguna vacuna o algun certificat?
També. Ho has de preguntar al consulat del país on vagis, perquè cada país és un món i te demanen unes coses. I igual te faran anar amb un transportit d'unes mides concretes, Això t'ho farà el consulat, truques... Lo del transportín a vegades no t'ho diu el consulat, lo del transportín t'ho diu la companyia aèria,
correcte.
El consulat et dirà tota la documentació, això sí.
Si heu de viatjar en cotxe, jo heu de sortir d'Espanya, per exemple, encara que sigui un cotxe, preguntem també, que no costa res.
Sí, passaport i bueno, segurament...
Em fa gràcia això, però és així, és passaport.
Sí, xip és obligatori. I ja després, el mateix, segons el país que vagis, pues te demanaran unes vacunes o unes altres, desparasitar de fa un mes, 15 dies, 2 dies, això depèn del país també.
Escolta, m'està venint ara a la ment que les persones, quan viatgem a un altre país, sempre ens diuen, vigila l'aigua. Vigileu l'aigua d'allà, que després... depèn dels països, els animals suposo que també.
Lo millor sempre és aigua d'ampolla. La que ja compres, sí. Igual que per nosaltres, lo millor és comprar una ampolla, doncs per ells és lo mateix. Lo més recomanable sempre aigua
Molt
basada, diguéssim, no?
Doncs escolteu, recapitulant, els gats, si es poden quedar a casa, millor. Si tenim algú de confiança que pot venir i fer el mínim, que és canviar l'aigua cada dia, netejar-li la sorra, les pedres, i tornar-li a posar menjar fresc, per entendre'ns.
Sí, la medicació, si està medicat.
I la medicació, si li toca, doncs el gat, tranquil.
Tranquil. També vull dir que hi ha persones que es dediquen a això, també. Si no tenim cap veí... Sí, hi ha persones que es dediquen a això.
Bueno, és que un dia vam estar parlant d'estadístiques, ja fa moltes setmanes, i pràcticament a la meitat de les llars espanyoles hi ha un animal de companyia.
Sí.
I la majoria o són gossos o gats, la majoria. També hi ha molts ocells, però o són gossos o gats.
Hi ha
la
molts,
majoria.
Sí, és curiós, és que fa molta companyia.
I això parlàvem dels gats, és a dir, ell a casa, no em maregis.
És lo millor.
Jo aquí. Els gossos, escolta, depenent del gos, ens el podem endur o no.
Ja, claro,
ja entre nosaltres si tenim més o menys ganes.
Home, o on vas, perquè a vegades vas a un hotel que no està permès.
Correcte, que això també ho hem de preguntar.
Hi ha hotels que sí, que està permès. El gat, que no te l'emportaràs a un hotel. Hi ha gent que estarà escoltant això i dirà, pues jo el meu gat sempre viatjo amb ell i està molt acostumat. Sí, però perquè està molt acostumat. Clar. I normalment els gats que estan acostumats, lo comentàvem abans, va de casa d'amb ells de tot l'any a la casa de cada estiu. Estan acostumats a la casa del cap de setmana, ja saben on van, però claro, amb un hotel, en un país que vas, no saps a on, sí, millor sí. Que es quedi a casa.
I tant que sí. Doncs escolteu, viatjar, encara que tinguem mascota a casa, ja veieu que ho podem fer, que hi ha maneres per fer-ho bé i tranquils, amb o sense el nostre animal de companyia. I les dues opcions són vàlides, Vull dir, hi ha uns mínims que hem de tenir en compte i podem fer-ho de manera tranquil·la. És més, també jo entenc que el gos o el gat s'acaba acostumant una mica.
Sí.
Així ho comencem a fer de manera periòdica, doncs s'acabarà acostumant a aquestes històries.
Sí, sí, s'acostumen.
Molt bé. Escolta, un incís, que rebíem un missatge, recordeu, que podeu enviar les vostres consultes. Aquest és un missatge que hem rebut. Doncs mira, avui anem a parlar d'això, el 664-526-180. Per acabar, no té res a veure, però imagina't que on viatgem, això em va passar a mi una vegada, on viatgem, aquella nit fan una festa i tenen un castell de focs artificials.
Ui!
Que això pot passar a casa el dia de Sant Joan, o durant l'estiu, o amb una festa major, o si me'n vaig a la costa, a les festes que hi ha als estius. És igual, els sorolls aquests estridents. Els gossos això no els hi sol agradar,
Gens.
És igual que una nit de llamps i trons.
Ni els gats. I venen, a la botiga venem ansiolítics i venem calmants, que són especials per donar-li en aquestes ocasions. Uh-huh. Nits de molts petardos o festa o el que sigui. Després lo que recomanen és tancar l'animal a l'habitació que tinguem de la casa més aïllada, vale? Que se senti més segur, que se sentin menys els sorolls, amb una música de fons, o televisió o ràdio, que com envolvent, no? Que estigui com protegit, i deixar-li allí el seu llitet i que allí es senti ell lo més, no sé, que estigui com segur, no? Que es senti ell molt segur.
Vull dir que, escolta, si cau un llamp i un tro fort al costat o estan tirant focs artificials i el gos s'amaga sota de la taula, que mai ho fa, que siguem comprensius, que és normal, que s'ha assustat.
Sí, és millor fer això, donar-li coses perquè es tranquil·litzin, que ja t'he dit, podem vindre a la botiga i li donarem el que necessiten, li donarem la quantitat que cal, i sapigué també quantes hores abans li has de donar, més o menys perquè li faci efecte, i després el que t'he dit de deixar-lo... Els gats és diferent, Els gats, si obres un armari, se fica dintre...
S'amaguen, o sigui, ells ja ho fan, això.
S'amaguen dintre l'armari.
Ells ja busquen una zona on aïllar-se.
Claro, i tenim que fer el mateix, però amb un gos, ficar-li com un ambient, ja t'he dit, una música, li deixes la tele, algo que sentis segur allí, no?
Molt bé, doncs una consulta que ens havien enviat pel WhatsApp, doncs és aquesta. Segur que més d'una persona que ens escolta també la tenia aquest dubte i no s'havia atrevit a preguntar. Per tant, ja ho veieu, 664-526-180. Emma Sabater, infermera veterinària de Nadon Veterinari, ja saps que estan al carrer Segrià 11 i que estan al 973-266-388 les 24 hores del dia, atenent a qualsevol emergència. Emma, escolta, moltíssimes gràcies. No sé si fa fas el pont o no fas el pont.
Fai el pont.
Fas el pont. Doncs si truqueu, la Imma no es contestarà, però un o una companya seva segur que sí. Gràcies, Imma.
Adéu, merci.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que parlem de salut i de nutrició, com sempre, ja saps, que ho fem ben acompanyats amb el nostre nutricionista de capçalera, que jo l'anomenava així, el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Ricard, què tal? ¿Cómo estás?
Bueno, tenemos el médico de cabecera, el médico de família, que al final és... si no te lo cambian... Si no te lo cambian, acabas creciendo con tu médico cabecera. No. Es una figura importante en las familias, ¿eh?
¿Y si hablara?
Y bueno, sí, si hablara.
Si pudiera hablar, que secreto bueno, pues, de Mario, aquello.
Pues el nutricionista de capçalera també hauria d'existir, perquè al final, amb un nutricionista, igual que amb un metge, o igual que amb una altra persona, t'acaba coneixent i sap de quin peu... calces, para entender.
Ricardo, yo tengo pacientes que los llevo hace 10 años, por lo menos.
Pues claro, pero tú ya sabes y cuando entonces, te dice, cuando no te dice, ¿no?
Exacto, y los conozco mucho, luego llevo a toda la familia, los hijos, la mujer, la pareja, ¿no? La familia, la madre, la abuela, o sea...
Y si hablara Cristian...
Y si hablara yo...
Pero vosotros también tenéis el juramento hipocrático,
desde
¿no?
Desde luego, o sea, yo soy una tumba aquí, no, dice, no sale nada de nada, ¿no?
En fin, anem a parlar de salut i de nutrició, que ja sabeu que com sempre va lligada. Per cert, el Cristian el trobeu a Dissanta Nutrició, està en l'alcalde Porqueres número 76, no sé si cada setmana digo un número diferente.
Sí,
no.
Más o menos, es el 74, pero 74. Bueno, está al lado, bueno, está al
costat. Alcalde Porqueres número 74, creo que la setmana passada di el 78 i el 76, mm-hmm. Bueno, el 74, si no a internet, Dissanta Nutrició, tenen la web, i si no xarxes socials, que allí sí que són superactius, i inclús canal de YouTube.
Luego tenemos las sedes de Dissanta, que ara...
Sí, que además tenéis, sí, ¿dónde estáis ahora?
Bueno, pues mira, tenemos... Dos sedes aquí en Lleida, que una está en el Eque, en el gimnasio Eque, y luego tenemos, que aquí unimos mucho tema deportivo, y luego tenemos una sede que está en el Centro Médico Kine, que unimos todo lo que son dolor, nutrición, recuperación de lesiones, fisioterapia como tal, muy interesante. Y ahora estamos de enhorabuena porque hemos abierto una nueva sede, pero no está en Lleida, está en Fraga.
Ah, mira.
¿Vale? Que Fraga es un sitio muy especial para nosotros también, por cercanía y por cuestiones de amigos y tal. Y entonces hemos abierto una sede en Fraga. Todos los que nos están escuchando podéis acceder a nuestros teléfonos, a nuestra web, que allí veréis todos los contactos.
No,
¿vale?
Tenemos força gent oients de la franja, ¿eh? Por cierto, a ti te van a echar de casa, solo es cuestión de tiempo. Hombre, a ver, tres sedes en Lleida, una en Fraga, profesor de la UDL, profesor del campus de Igualada de la Universidad de Lleida. O sea, a ver...
A ver, bueno, yo vivo un poco en el coche, o sea que...
Bueno, pero los de casa se los tiene que cuidar también, ¿eh?
Sí, los cuido.
Bromes a part, escolta, que con un te ganes y pot expandir doncs, la seva passió, perquè al final el Cristian evidentment treballa, però jo us ho dic perquè el tinc aquí al davant. Li agrada tant del que treballa que evidentment hi ha dies malos, ¿eh?
Desde luego.
Però us asseguro que té passió pel que fa i això és molt bo, ¿eh? Oye, hoy te quería sacar un tema que, mira, algú ens ha enviat algun missatge al 664-526-180, al nostre WhatsApp, que ens deia Bueno, el tema de los resfriados y la inyección masiva de vitamina C. Cuando digo inyección no voy de una inyección, sino, venga, naranja todas horas,
naranja todas
o limón,
horas.
Agua con limón, aparte de para adelgazar, que ya sabemos que lo que decía la gente, cuando te levantas agua con limón y ya está, mano de santo, pero después no te comas lo que te tengas que comer, ¿eh? O sea, ¿qué hay de cierto y qué no? ¿Y qué podemos hacer con la alimentación, más allá de la naranja, para, bueno, no sé si prevenir un poco el resfriado?
Claro. Bueno, a ver, la prevención del resfriado es compleja y complicada porque primero recordemos que los resfriados comunes difieren mucho de las gripes como tal, por el tipo de virus o el tipo de microorganismo que está rondando por allí y estos síntomas que te generan. Entonces, pues bueno, es importante porque luego, ¿cómo lo prevenimos? Pues estar muy saludable, tener todos los nutrientes necesarios, tener una alimentación saludable, muchísima hidratación. Ahora, de cara al invierno, las personas suelen beber un pelín menos y no es correcto desde el punto de vista de la prevención, de estar muy hidratado, tener una mucosa, por ejemplo, muy hidratada, evita que muchos microorganismos entren al organismo, ¿vale? Entonces, tener una defensa importante tiene que ver con el intestino, tiene que ver con la hidratación, tiene que ver con lo que como, tiene que ver con un montón de cuestiones que son de alimentación básica, de nutrición. El otro día me decía un paciente, es que me suelo resfriar un montón y no come fruta ni una sola vez al día.
Claro.
No, sí que como fruta. Bueno, pues alguna vez me como un plátano, ¿no? En plan, una vez al mes, ¿no? Es normal que te pueda llegar a faltar alguna vitamina, es normal que te pueda llegar a faltar un nutriente y por eso nos resfriamos. Si te resfrías continuamente, eso tenemos que revisarlo. Es muy posible que te falte algún nutriente. Hay que revisar de esta nutrición que no estamos haciendo bien. Hay que ponerlo al día. Es normal. No es normal que te resfríes muchas veces seguidas. No es normal que te salgan herpes labiales, por ejemplo. No es normal que tengas bajaditas y de repente un día tengas una febrícula y vuelves a seguir, ¿no? Todo esto tiene que ver con el aspecto de recuperación, de cómo está tu sistema de defensa. Oye, si tu sistema de defensa no es correcto, ponte las pilas con la nutrición, porque hay un montón de cosas que trabajar.
Los herpes labiales, ahora que decías esto, vamos a hacer un inciso. A mí también siempre me han dicho que si te hace fástica alguna cosa o manía, al día siguiente te sale un herpes labial.
Bueno, a ver,
No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero hay veces que pasa. Si has tenido un estado de fiebre, también te puede salir. Y hay gente, según te dicen, que una vez lo tienes una vez, ya no te lo quitas de encima toda la vida.
Tú piensas que el herpes es un tipo de virus, ¿vale? Que solemos tener en la cara, normalmente, o en los labios, en esta zona de la cara, digamos, ¿no? Es un virus que normalmente estamos en contacto con él, es muy habitual. Pero es un virus que no crece, no se prolifera porque tenemos un sistema de defensa potente. ¿Cuándo crece y cuándo prolifera? Cuando tenemos una bajada de defensas, ¿vale? Únicamente. Entonces, cuando...
O sea, ¿puede ser un buen indicador?
Sí, claro, es muy buen indicador. La bajada de... O sea, la aparición de herpes, un afta bucal, ¿vale? También es verdad que el herpes es de contagio, es decir, tú puedes ser que nunca hayas tenido contacto con el virus, es decir, que tu cara no lo tenga.
Vale, sí, correcto.
Pero, y a lo mejor has estado en contacto con una persona que sí que lo ha tenido y te has infectado, ¿no? Y en ese momento, tú tenías las defensas bajas y ha proliferado. Y entonces cuando una vez prolifera y se agranda la cantidad de virus que tienes en la cara, se quedan allí. No se curan, no. Es un virus que no es dañino 100%, pero sí que es verdad que está por allí. En un momento de baja de defensas es donde puede aparecer. Hasta el labial, bucal, dentro, boca, encías y luego labios, ¿no?
Bueno, vamos a lo que íbamos.
Sí,
a ver, a los pequeños de casa, ¿los hinchamos a naranjas?
Exacto, entonces,
¿o no?
Bueno, cuando ya estamos resfriados, que no es una gripe, cuando estamos resfriados, yo lo que os aconsejo es mirar cuál es aquella sensación del resfriado que más os molesta, ¿vale? Porque si son la congestión nasal, congestión de pecho porque hay moco, aquí lo que hay que priorizar es la hidratación. La hidratación, disminuir un pelín el lácteo, que se ha relacionado alguna vez con la mayor fabricación de moco, pero aumentar la hidratación. Y entonces aquí es donde aparece la sopa.
Vaya, que hablábamos, ¿vale?, hace dos
que
semanas.
Hablábamos de las sopas. La sopa, un caldo para hidratarte, vegetal solamente. O sea, hay que hidratar porque necesitamos que esta mucosa esté muy hidratada para que salga el moco. Pensar que en este moco todas las bacterias van creciendo.
¿Qué es mejor, un zumo de naranja o un caldo?
Si estás intentando perder peso, un caldo.
No, estoy resfriado.
No, pero si estás en un momento...
Bueno, estoy resfriado y quiero perder peso.
El zumo de naranja, recordar que es rico en azúcares, entonces hay que intentar, a ver cómo lo vais a jugar. Si es un día que te apetece y punto. El caldo es una buena opción de hidratarte. Las infusiones son muy buena opción de hidratarte.
Pero el zumo de naranja hecho por mí en casa, al momento... ¿Sustituye la ingesta de una pieza de fruta al día?
No, para nada. ¿Tú cuando te haces un zumo, cuántas naranjas utilizas?
Ah, claro, por cierto, es verdad.
¿Cuántas utilizas?
Pues dos o tres.
Dos o tres. Tú haces más cara de tres. Porque tú te gusta el zumo más grande, digamos.
Vale.
Entonces, bueno...
O sea, ese día ya no comes fruta, ¿no?
Bueno, y entonces, aparte de eso, estás tomando el agua y el azúcar... De tres naranjas. Ni siquiera la fibra, ni siquiera las vitaminas.
Bueno, yo normalmente me acabo comiendo la pulpa y tal, pero hay gente que no.
Eso normalmente no se hace.
Sí, por eso. ¿Vale? Entonces, vale. Cuidado con los zumos, entonces.
Cuidado con los zumos.
Hechos de casa, comprados ya no digo.
¿Vale? Porque además se añaden más azúcares. Bueno, mucha hidratación cuando se está resfriado. Importante, muy importante, no descartar las verduras. Porque este es otro problema cuando estamos resfriados. ¿Qué me apetece? No me apetece, me apetece algo sencillo, y se suelen descartar las verduras. Las verduras tienen nutrientes muy interesantes de cara al resfriado, de las defensas. Necesitamos vitaminas, minerales, necesitamos vitamina B12 para este sistema de defensa. Necesitamos comer pescado que tiene vitamina B12, ¿vale? Necesitamos comer alimentos con proteínas de origen animal en este momento, o proteínas de origen vegetal con buena cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos vitaminas que son ricas, vitamina B6, vitamina B12, que están en estos productos ricos en proteínas, en pescado sobre todo. Y luego necesitamos minerales y vitaminas que están en las verduras. Entonces muchas veces se reduce al arroz hervido, ¿vale?
El arroz blanco,
una tostada. Sí. Entonces, aparte de no estar bien nutrido del todo... Está resfriado, no me nutro del todo bien para que el sistema de defensa se recupere. Y es cuando encontramos estas personas que empiezan con un resfriado y no se mejoran. El resfriado tiene un proceso.
Bueno, hay gente que tiene que está resfriado un mes y pico.
El resfriado tiene un proceso. Es como inevitable.
Es una semana, te dicen.
Incluso tres días, cuatro días es el punto fuerte del resfriado. Punto. Pero si se está alargando o tu sistema de defensa no está allí trabajando como tiene que trabajar, o algo está pasando. Entonces puede ser que sea nutricional porque no te estás nutriendo bien del todo, ¿no? Las frutas, muy importante, comerte la fruta entera.
La verdura, antes que decías, hervida, ¿eh?
¿Hervida o cruda?
¿Ah?
Lo que pasa que... No, cualquiera de las dos.
Amanida, voy a decir, tomate, ¿Sí?
O verduras crudas, o una hortaliza cruda también. Muy buena. Una ensalada con calabacín, por ejemplo, crudo. ¿Vale? Una ensalada con champiñones crudos, muy interesante desde el punto de vista de nutrientes propios. Una ensalada de brócoli crudo. ¿Lo habéis probado alguna vez? Trocitos de brócoli.
¿Crudo?
Crudo, con tomatito, con... Muy interesante, ¿vale? Desde el punto... Se puede hacer sin ningún problema. Está muy rico, ¿vale? Entonces, hay que nutrirse. Muchas vitaminas, muchos minerales, las verduras, las frutas, intentar utilizar pescados... Y si queremos algo caliente, el caldo es una buena opción, el caldo. Intentemos evitar alimentos procesados, porque no tengo pereza, no me apetece, entonces me desayuno un croissant, un bollo, no sé qué. No me aporta nutrientes para el sistema de defensa, ¿eh?
Vuelve, ahora están mirando el calendario, nos quedan dos días antes de Navidad, dos semanas antes de Navidad, dos jueves antes de Navidad, o sea que de los dos seguro que uno vamos a hablar, o los dos. De cuidado. Además ya tenemos cenas de empresa y estas historias ahora en diciembre. Cuidado con muchas cosas. Pero un día tenemos que tratar otro tema. Hace dos semanas hablábamos, o la semana pasada, ya no recuerdo, el tema de las hamburguesas, la semana pasada, de las veganas sustituir y tal. Te voy a preguntar lo mismo, pero en pescado. Es decir, ¿se puede sustituir el pescado o no? ¿Hay alternativa?
¿Y le puedo contestar a Olga?
¿Es corta?
Es corta.
Venga, va.
A ver, si eres una persona que no eres vegana y comes pescado, no sustituyas el pescado. Sustituye carne roja especialmente, carne procesada tipo fuet, chorizo,
todo eso
embutidos,
fuera,
¿vale? Y carne roja, incluso la carne blanca como el pollo.
Y mantén dos o tres días...
A la semana,
pescado.
Cuatro a la pescado. dos de azul y dos de blanco, ¿vale? Un día te haré un examen
para saber. Eso ya, sí. Me lo has dicho mil
¿vale?
veces. Ya lo
Intentemos también evitar sustituir los huevos, tampoco.
Ajá.
Si eres una persona vegana y hay que sustituirlo todo, uh-huh. o es una persona que quiere ser vegetariana, tenemos que ir haciendo sustituciones de todo. Pero ya eso es otro trabajo, vale. ¿no? Digamos.
En fi, que avui anàvem pel tema de refredats. Beure molt, estar ben hidratat i menjar sa, vaja, que al final és el que ja sabíem. Cristian Didier, un placer, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Doncs
bon
apa.
Dia a tots els oïdors.
Ara sí, que ja estem a portes d'un llarg cap de setmana. Espero que la gent no només es quedi encegada amb el tema de la... De les compres, per entendre'ns, perquè, clar, estem al mes aquest, sinó que, ja que tenim un cap de setmana llarg, la gent l'aprofiti per visitar el territori. Nosaltres, amb el Joan Bellmunt, cada dia, a la Finestra dels Records, escolta, hi ha dies que sí que parlem de persones, hi ha dies que parlem de costums, que les costums normalment passen en algun lloc, i d'altres dies que et presentem en llocs de la nostra província. Per tant, ja que tenim un cap de setmana llarg, podem oblidar-nos almenys un moment, ni que sigui un dia, són tres, d'anar a comprar i visitar el territori, Joan, que segur que ens agradarà.
Pues segur que sí, segur que sí. A més, avui parlaré d'un record molt intens, molt viscut, i no es podrà visitar, però sí que es podrà visitar el nou poble, perquè avui parlarem recordant l'església de Sant Pere de Tiurana, sota el pantà, sota les aigües del pantà, però sí que es pot visitar el nou poble, i l'ermita de la Mare Déu de Solers. Per tant, vull dir, val la pena. Per tant, hi vull fer record avui de l'església de Sant Pere de Tiurana. Per què? Perquè havia passat molts cops per la carretera. Havia parat a dinar en l'hostal de Tiurana i havia constatat la voluntat d'un poble que volia continuar treballant en el mateix lloc on els seus pares i avis havien viscut. Havia acudit, compartint amb la gent, a la missa dominical de l'església de Sant Pere de Tiurana, mentre un sentiment d'impotència i de tristesa sortia del cor dels habitants del lloc. Foren els fills del poble els que m'assabentaren que la primitiva església era ubicada al cementiri. El creixement de la població de Tiurana va fer que aquella església quedés petita i es decidís la construcció d'una nova en el centre del poble, és a dir, en el carrer del Pou. Poc es podien pensar en aquell temps, aquells habitants, que el seu esforç i tenacitat per bastir un nou temple serien, al cap dels anys, menys tinguts per aquells que donarien ordres de colgar-la sota les aigües. Sembla que la primera pedra del que havia de ser la nova església de Sant Pere fou col·locada el 2 d'octubre de 1666. Temple d'estil barroc i planta de creu llatina. Cal fer, però, un aclariment pel que fa a la data inicial de construcció del temple, que és la mencionada, a pesar de que algú s'hagués pogut confondre amb la data de la dovella central de l'arc que l'acompanya, que és de l'any 1545. Ja que aquesta dovella, ens digueren, devia pertànyer a l'església del Fossar i la van reaprofitar. Havia estat a missa a l'església vella de Tiurana, havia estat amb la gent, la font, i havia dinat a l'hostal de Tiurana, allí tranquil·lament menjant la crema catalana que més hi posava al damunt cremat. Volem continuar, volem ser un poble, però tot això avui ja és record, i per això hem volgut treure avui aquí aquest record de que havia viscut als meus anys joves, els meus anys de passar per aquest territori. Home, recuperant tot això.
La veritat és que per la gent que hi vivia, que hi havia nascut, quan es devia de començar a rumorejar, fins que es va començar a concretar i quan ja s'hi va posar data, perquè normalment aquestes coses se posa una data molt llunyana, però clar, el temps ja sabem que és inexorable, Per tant, arriba un punt que quan ja te veus aquella data a sobre, aviam, tots diem, bueno, és que al final tenen un poble nou i al final són pedres. Sí, però és on has nascut, és casa teva.
Els pares, els avis, les terres que havien treballat i que els havien donat de viure al seu...
Sí, jo ho entenc, que la gent ho passi malament, A vegades ens hem d'empatitzar una mica més.
Sentimentalment, és una patacada forta. Bueno, la dita, Ricard.
A veure,
entre sant i santa, una paret hi manca. Què vol dir això?
Amigo.
Si no, no hi ha sant i santa, si no hi ha una paret.
Com ha de ser, home? Joan, una abraçada.
No saps aquella parella que es posaven una post de fusta entre un i l'altre? No? Fins que al final un dia el van llançar i van dir, prou, s'ha acabat.
És que no pot ser així, home. Que són 4 dies. Gràcies, Joan.
Bon pont. Adéu.
Doncs apa, que buscarem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una. Recorda que ha estat plovent de manera sostenible, 17-18 litres a Lleida, però que ja no se n'espera durant aquest pont llarg o aquest cap de setmana llarg. Ara, senyals horaris, arribem a la una i després la nieve en la Cope amb el David Velasco, amb gruixos, amb estat de pistes i activitats de les estacions hivernals.